Home de costa i amant dels esports, el nostre convidat d'avui es va fer periodista per casualitat. Ha estat una de les cares visibles de programes com Espai Terra i La nit al dia. Autor d'un llibre que narra les experiències viscudes en els seus viatges, ara gaudeix de les seves filles mentre les obligacions no el porten al plató del 324. Rafael Bagot, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta, nascut a Blanes, però resident a Sant Cugat, Sant Cugatenc d'adopció?
Sí, fa més de 30 anys crec que visc a Sant Cugat, eh?
Vaja, Sant Cugatenc, sí, sí. Ja podríem dir
que... De tota
la
vida, sí, sí. El meu poble de naixement és Blanes, però vaig venir aquí, vaig estudiar a l'Autònoma, em vaig quedar en un pis d'estudiants i em vaig quedar en aquest poble, que és fantàstic, i em sento Sant Cugatenc també.
I escolta'm una cosa, com és viure? Clar, perquè tu vens de, dèiem, home de costa. A tu el mar t'agrada.
Sí.
Quan, i viure a l'interior?
No, aquí també s'hi viu molt bé, eh? Sí? És un gran poble, aquest. Quan torno a Blanes a veure els pares, doncs també m'agrada molt agafar la bicicleta i anar al passeig de mar, perquè veure el mar és una cosa que et dona vida. I durant molts anys, m'ha passat que els caps de setmana tornava a veure els meus pares, allò que fèiem els estudiants, que portàvem la roba bruta.
Sí, i tornaves amb els tàpers.
Els tàpers plens, exacte, pel menjar per tota la setmana. Doncs jo, a més a més, anava a Blanes a veure el mar. Els meus pares s'hi van cada dia a caminar, al matí allò de 8 a 9, i fan una hora i mitja de caminada, que van allò a fer la caminadeta matinal. Ostres, a vegades els he acompanyat, si he sigut a Blanes, i no té preu, el mar és increïble.
I a Sant Cugat, per on et perds?
Ara últimament fent de pare, per tant tinc una nena que està a punt de fer 4 anys i una altra que ja en té 6, i per tant de dilluns a dijous faig molt de pare, per tant col·les i activitats variades. Però, per exemple, aquest matí, avui fa 3 o 4 hores, era corrent per Collserola. Vaig a córrer molt per Collserola. Ara ja no corro tant com fa uns quants anys, que havia fet una marató i m'havia dedicat a córrer una mica més, però encara hi vaig un parell de cops per setmana i tinc una ruta passant per la Font de Sant Vicenç i per allà darrere el tennis, diríem, enfilant-me. I surto al Pi d'en Xandri, que el toco cada dia, l'abraço.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Avui hi havia uns nens allà que em miraven així dient, què fa aquest? Però jo l'he de tocar, perquè el Pi d'en Xandri tenia de notar que ens l'estimem.
És Sant Cugatenc, eh?
Sí, tant. més que nosaltres, fa més anys que nosaltres. I llavors faig la ruta aquesta. Això, Collserola m'agrada molt.
Però està molt transitat.
Sí, però un dimarts a les 11 del matí, per exemple, no. Sí que deu estar transitada un dissabte, suposo. Jo, com que sempre he anat una mica a l'inrevés del món amb això dels horaris, perquè he treballat esports i sempre he treballat sobretot en caps de setmana, que la meva activitat és això, anar a córrer un dimecres a les 11 i a vegades un dijous a les 4 de la tarda anava al cinema, i era l'únic que era al cinema. Per tant, hi ha gent, si vas a l'horari de la gent, si vas a l'horari dels... a l'inrevés de la gent en general, llavors vas la mar de bé.
Com era el Rafael de petit?
És una bona pregunta, aquesta. Suposo que hauríem de dir-ho més als meus pares, als meus germans, o la gent que em coneixia.
Què et deien, com eres?
No, sempre que havia sigut molt feliç i que menjava molt i que reia molt i que estava molt content. Jo crec que és una mica... La cosa que ha anat continuant, eh? Vull dir, jo intento ser bastant optimista i tinc la teoria aquesta, diguem, romàntic, si vols, però que la vida és una mica com te l'aprens, eh? I que tu t'organitzes les coses mentalment. Per tant, la meva dona, que és una gran filòsofa, no ho és, però vull dir, de tant en tant deixant frases que jo li dic, ostres, que encertaré.
Tens raó,
sí.
Eh?
Però diu que les coses són inevitables, per tant passen, però tu no pots fer-hi res, però tu sí que pots decidir com t'afecten, no? I jo suposo que he de treballar molt, com molta gent encara, en aprendre a agafar-les sempre bé, però és veritat que tu mentalment pots decidir si t'afectarà, com t'afectarà, ja que el món no el pots canviar, doncs intentar que tu t'afecti d'una manera concreta que sigui positiva. I si es pot treballar amb això i pots anar tirant amb això, és fantàstic.
Ens ho quedem, eh?
Sí.
Ens ho quedem. I el Rafael de petit, què volia ser de gran?
Mira, a vegades em feia gràcia pensar que volia ser futbolista.
Oh, sí?
Perquè molts nens volíem ser futbolistes.
Sí,
perquè,
i molts.
Sí, no? Perquè dius, mira, va, fem de futbolistes. Però no en tenia ni idea, no en tenia idea. És complicat saber què vols ser. Suposo que com a cosa divertida dius, sí, a mi m'agrada l'esport i a mi m'agradaria, això, competir jugant al Barça. Però Però llavors, quan van passant els anys, te'n vas adonant que tot és una gran incògnita i que no sabràs què faràs. I jo, per exemple, vaig acabar fent 2 anys d'enginyeria, però llavors vaig acabar sent periodista, vaig fer periodisme després. Però la vida a vegades va portant cap aquí, cap allà, i has d'anar tastant coses. Jo crec que sovint és més fàcil saber què no vols fer o què no t'agrada que no pas saber què t'agrada. Llavors, més o menys ja hi acabes arribant.
O sigui, anar fent camí...
Sí, s'ha fet camí a l'andar.
Clar, això deia el poeta, i tant. Dius, volies fer enginyeria o la vas fer?
La vaig fer 2 anys, una a Terrassa i una a Barcelona. Jo havia fet ciències aquí, llavors me'n vaig anar, vaig fer COU als Estats Units, el 87-88, em vaig graduar allà el 88, vaig viure amb una família, en un estat petitíssim, l'estat de Washington, a l'Amèrica profunda, que la conec i que l'he tastada, l'he viscuda, i és interessantíssima, més enllà dels gratacels de Nova York i de San Francisco i de Los Angeles. I vaig estar aquell any allà als Estats Units, al tornar, llavors, com que jo havia fet ciències sempre, vaig decidir, seguiré fent ciències, i vaig dir, quina carrera és la més difícil que puc trobar? I vaig dir, sí, era molt valent, suposo, amb 18 anys, o amb 17 encara, i vaig dir, enginyeria industrial, i vaig posar a fer enginyeria. I, clar, jo no havia fet la matèria de COU que es feia aquí de ciències, que era molt dura, diríem, no? Jo he fet el COU dels Estats Units, on tot és molt més senzill a nivell d'institut. A les universitats ja es posen les piles, però als instituts ells estaven fent a COU trigonometria, que nosaltres aquí la fem a primer de BUP. O sigui, feien sinus, cosinus, tangents, que són coses que són molt bàsiques.
Mal de cap,
No, a mi m'agrada, tot això m'agrada.
Sí?
I, clar, llavors, quan vaig anar a fer enginyeria, tenia tanta feina que no havia avançat, perquè l'any de COU no vaig estar fent allò, perquè ja no ho feien, que vaig estar 2 anys intentant fer enginyeria i no va haver-hi manera. I llavors, un dia vaig anar amb un orientador professional, que és un senyor, un psicòleg, que et feia un llistat de, no sé, 400-500 preguntes, i d'allà sortia el que a tu t'aniria bé per la teva manera de ser, per la teva personalitat, quin tipus de feina podies fer. Llavors allà em deia, sobretot, no facis res tècnic. Jo estava estudiant enginyeria en aquell moment.
Mira.
Sí, sí. I deia, dedica't a fer alguna cosa de cara a la gent, a ser o periodista, o a ser relacions públiques, o guia turístic.
Ah, mira, també t'hagués agradat, no?
I tant. M'ho hagués passat molt bé, també.
I vas triar periodisme.
Sí, vaig també mig intentar fer EUTI, que era Escola Universitària de Traductors i Intèrprets.
Ah, sí, és veritat.
I vaig fer uns quants exàmens, i demanaven molt de nivell en moltes coses que no... Jo en anglès ja tenia un bon nivell, però el francès meu era de comunicar-se i prou, no de fer grans discursos. I llavors em vaig posar a treballar a la ràdio local a Blanes, que soc de Blanes, i allò entre Blanes i Girona vaig viure uns quants anys, i llavors vaig anar estimant el món de la ràdio. Mira, ara faig tele fa molts anys, però tinc ganes de tornar a la ràdio, vull dir que qualsevol dia estarem aquí fent ràdio.
Home, jo quan vulguis, aquí hi ha lloc, eh? Com recordes aquella etapa dels teus inicis a la ràdio?
Doncs molt divertit. Era un món molt diferent. Ara ho comptàvem amb en Xavi aquí, que les taules de control han canviat molt. Jo recordo muntar una cosa que era el Revox,
sí,
que era aquella mena de bobina grossa que enganxaves, la tallaves i amb una mena de cinta blanca enganxaves i feies reportatges així. I havia fet reportatges amb doble platina a casa amb cadets. Perquè havia fet un programa de reportatges molts anys que es deia Nit Report, allà a Blanes. I al món de la ràdio, jo començant m'ho vaig passar molt i molt bé. Tant a Ràdio Blanes com a Nova Ràdio Lloret, on vaig fer un altre magazín. A l'època de l'Autònoma vaig fer un programa a Cerdanyola que es deia Amanida de Duap, que anava sobre coses de la UAP, de l'Autònoma en general, i també va ser divertidíssim perquè, clar, teníem un panorama allà de 30.000 estudiants, podíem fer el que volguéssim. I jo crec que la ràdio, sobretot quan comences, és molt maca, sempre és molt maca, però te n'adones que pots fer el que vulguis. Aquí poses una música i crees un ambient. La tele tot és més complicat, depèn de molt.
Més farragós, no?
Sí. I si el plano no és bo, el realitzador en aquell moment no t'agafa, si el micro no està pujat, passen tantes coses, hi ha tantes variables, que jo crec que és molt més complicada. També llueix, és molt maca, però la màgia de la ràdio... Jo no estic enamorat, eh? Vull dir, cada vegada que vinc aquí... Jo
sí que estic enamorada de
pell de gallina. És que és molt maco, això.
Sí.
És fantàstic.
Sí, sí. Em sento una privilegiada.
I tant.
Ja ho sabia d'abans,
sí,
eh?
Sí, però... ho ets.
Com hi arribes als esports?
Jo sempre havia fet esports, com a practicant, havia jugat a bàsquet, a futbol, a handbol, havia fet atletisme, rugbi, havia jugat federat a mil esports. Jo crec que menys a billar i a futbolín havia estat federat.
Però t'ha donat
temps. Sí, sí, i a futbol americà als Estats Units, quan era allà. A mi m'havia agradat molt fer de tot. I quan fèiem quart, a punt de fer cinquè a la carrera, i teníem l'oportunitat de fer la beca en algun lloc, et podies apuntar a TV3, Catalunya Ràdio, el que volguessis. I jo em vaig apuntar a la de TV3, vaig fer l'examen, vam passar, i llavors quan ja tenies l'examen fet i t'havien de situar, anaves a TV3 a fer una entrevista. Vaig fer l'entrevista, tenia allà en una sala i anaves entrant un per un, i hi havia un senyor que et deia, escolta, tu quin departament et poso? I jo me'n recordo que em va dir, et posaré al 30 minuts, o l'actual, no et sabria dir ara si el 30, però un programa de reportatges. I jo havia fet reportatges a la ràdio i et vaig llevar. Però al moment que jo sortia d'aquesta reunió, encara tenia la mà, o sigui, vaig obrir la porta, vaig sortir i encara tenia la mà al pany, i vaig pensar, ara si vaig a TV3 a fer un programa de reportatges, a mi no em deixaran anar a fer reportatges ni entrevistes, perquè aquí hi ha senyors que fa 25 o 30 anys que ho fan. Dic que em tindran escrivint rodes, bueno, notes de premsa pels mitjans, i ves que no em facin portar algun cafè o algú. I llavors vaig girar cua, o sigui, vaig tornar a entrar. Tal com havia tancat la porta, vaig tornar a l'obrir, vaig entrar i vaig dir, perdoni, m'agradaria canviar i vull fer esports, perquè jo tinc molta passió pels esports, m'agraden molt, i els he seguit, i ja que m'hauré de passar moltes hores aquí fent la beca, vull fer-ho d'esports. I ell em va dir, no, que ja ho he apuntat, que no sé què, i li vaig dir, mira, ho sento, dic, però sé que és un moment d'aquells de la vida que si ho tens clar, ho tens clar. Dic, jo haig de fer esports. I sí, sí, realment vaig fer esports, i llavors va anar molt bé, perquè a partir d'aquí va acabar la beca, llavors van anar sortint oportunitats, i em van acabar contractant, i ara deu fer gairebé, jo crec que 28 anys o una cosa així. Fa uns quants anys, sí, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però els esports no han estat el teu únic tema de treball?
No, n'hem fet d'altres, sí.
Has tingut altres experiències a dins de TV3. Has treballat amb la Mònica Terribas a la nit al dia?
Sí, això és una cosa que sempre em fa il·lusió, perquè la Mònica em va demanar si volia anar a fer els esports al seu programa.
Ah, mira que bé.
Sí, vaig trobar un dia per... Si a... a maquillatge o un passadís per allà a prop d'informatius, i em va preguntar si volia anar a fer esports en aquell programa on entrevistaven filòsofs, pensadors i gent amb molt de nivell. I jo li vaig dir que sí, que encantadíssim, i llavors jo m'havia de preparar la informació, però el format que donaves era diferent, era un format en el qual t'asseies al sofà i la Mònica em preguntava coses. I jo, doncs, li havia d'explicar el Barça-Villarreal o el Barça, jo què sé, Manchester United de la Champions, però ell era capaç de preguntar-me entremig coses com, escolta, però això és fora de joc, però què és el fora de joc? I llavors sempre rèiem perquè la Mònica em deia, és que jo sóc molt futbolera i a casa meva som molt futboleros, però jo el fora de joc encara no l'entenc. Doncs jugàvem una mica a tot això. I va ser molt divertit fer els esports de la nit al dia, però aquí encara feia esports. On sí que llavors...
Això és un canvi diferent.
Vaig fer canvi, va ser quan en Tomàs Molina també em va preguntar si volia anar a fer el programa de l'Espai Terra, a fer reportatges. Allò sí que era sortir totalment d'esports, a esports els hi va semblar bé, i perquè els agrada cada vegada, suposo, anar canviant gent de departaments i perquè es va lloguint una mica, suposo que va bé per oxigenar una mica el cervell.
Sí.
I sí, vaig estar un parell d'anys a l'Espai Terra, on tenies una llibertat absoluta. Penso que allò sí que és un luxe absolut, perquè jo decidia el tema que volia fer i el produïa, el pensava, l'escrivia, el gravàvem amb un càmera, l'editava jo i el posava en escena al plató. I l'escrivia el guió en Tomàs perquè llavors allò es pogués explicar amb una certa continuïtat en el plató. Però allò era divertidíssim. Jo deia... He anat per les muntanyes i he vist que estan pintats els gerres amb una línia vermella i una blanca. Com es deu fer això? Doncs deia, i un dia vaig decidir fer-ne un que era com es pinten, com es marquen els gerres de Catalunya. I vaig anar a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i realment vaig anar amb ells a pintar i vaig veure tot això com es feia.
Com funciona.
Sí, com es viu amb una granja de porcs que tenen, jo què sé, 2.000 porcs... Podies ser absolutament el que volguessis.
Ve de gust, no?, fer aquests canvis, de tant en tant.
Sí, sí, jo crec que sí. I no sempre és fàcil, perquè a vegades és... Jo crec que és molt senzill que t'encasellin i que, ah, mira, que t'està presentant les notícies, com que ja ho fa bé, o, saps? O ja ens va bé perquè ja té la tècnica, ja té la rutina, potser, i ara no ho bellugarem, perquè mira, aquest lloc ja el tenim cobert. Però si tu tens la possibilitat de cada 3 o 4 anys intentar fer una cosa diferent, i jo crec que tots aquests 20, és que crec que són 28 o 29 anys que fa que treballo a la tele, he tingut la sort de poder fer. O sigui, si a vegades, potser sí que hi ha hagut molts anys que he estat presentant, potser això, 20 anys seguits que he presentat, però una cosa era fer les notícies, per exemple, pel TN Matí, i l'altra era fer-ho per la nit al dia, on el format era absolutament diferent, sí, on no portaves sí. corbata, on t'asseies allà en un sofà i xerraves amb la Mònica sobre el partit de futbol o sobre el reportatge de tenis taula que havies fet, perquè podies fer el que volguessis. Havia fet uns reportatges de xinesos a la Lliga Espanyola de Tenis Taula, no? que hi ha uns quants equips catalans.
Sí.
I dic coses d'aquestes que a vegades són divertides, que també són una mica socials i no són només d'esport, no? que toquen a tot arreu.
I escolta, quant de temps a l'Espai Terra?
Jo crec que un parell d'anys. Va estar molt bé com a experiència, però llavors el programa no va durar més perquè, bueno, va haver un canvi de direcció, llavors a vegades quan arriben caps nous fan una mica reformulacions de grelles i van voler fer una mena de transatlàntic més gros al matí, un matins que fos més llarg, i llavors bueno, va ser una mica un dany col·lateral que l'Espai Terra morís. Però va haver-hi, recordo que va haver-hi cartes de col·lectius científics dient, ostres, no feu desaparèixer aquest programa, perquè està molt bé, perquè no tenim gaires programes, o no tenim cap més programa de natura, de no sé on es parli, de biodiversitat, de ciència, és que es parlava una mica de tot. I bueno, és llei de vida, suposo, però tenim grans records i a vegades encara mantenim el grup de WhatsApp de l'Espai Terra i encara riem i encara ens expliquem coses de tant en tant.
A Televisió Espanyola hi ha un... que s'assembla.
Sí, aquí a la Tierra,
el nom, sí.
Aquí a la Tierra, sí. Espai Terra. Aquest noi era un ex-becari de Meteo de...
Vostre?
Sí, d'en Tomàs, sí, sí.
Ah, sí?
Sí, sí. De fet, va ser...
Però què passa,
mica...
que van xapar el programa i es van portar el programa cap a...
No, aquell noi ja va començar, ho van començar quan nosaltres encara, l'Espai Terra encara funcionava, i van tenir la sort que ells no han desaparegut, i per tant, això, ells ara ja no tenen la competència directa, diríem, pel que fa continguts que érem nosaltres. Però el format i la idea era la mateixa. Gent que s'anava a voltar el país buscant continguts doncs, de coses de biologia, d'ecologia, de natura, de medi ambient, de tradicions, de gastronomia, del que fos, i això era bonic, era divertit i els ha funcionat. Nosaltres vam tenir una aposta per una cosa diferent i, de fet, és anar creant... Les teles són vives i les ràdios són vives
I tant.
I per tant, tot això es va bellugant.
Deies abans, he practicat pràcticament tots els esports. O sigui...
M'ha agradat molt, sí, sí.
T'encanten. Però també fas una activitat que et serveix per relaxar-te?
Sí, unes quantes ara, eh? Estic, sí? Estic en aquella edat que sí, sí, que vaig fent coses, vaig provant coses. Ara he descobert l'òpera, també, fa poc. Carme.
Ah, sí, sí. I t'agrada?
Sí, molt, molt. Mira, demà hi vaig, aquí a l'Auditori de Sant Cugat. Però, no, suposo que et deus referir al ioga, no? Perquè faig ioga, ara faig ioga des de fa un parell d'anys, i el ioga...
Què tal?
Molt bé, molt bé. Sempre me l'havia mirat amb una certa distància, i havia sigut això, esports més físics, que el ioga també és molt físic, si vols.
Més de desgast,
sí,
no?
Sí, però suar molt, però també sues amb el ioga, depèn de què facis. Mm. I realment, si algú té mal d'esquena, o se li carreguen molt les cervicals, o està molt estressat, o que provi de fer ioga. Amb el ioga se t'obre el pit, l'esquena, jo toco amb les mans, o sigui, amb les cames dretes, quan doblego, amb els genolls sense doblegar-los, diríem, toco amb les mans a terra, que no havia tocat mai a la vida. Vull dir que guanyes flexibilitat, segur, i ho trobo fantàstic. Bueno, és una cosa que...
Jo fa temps que m'ho estic rumiant, eh?
Doncs és molt xulo, eh? És molt xulo. Aquí en fèiem al Parc Central un cop per setmana, i ara ho tornem a reprendre amb una noia que ens ho feia, però jo, a més, per internet, vull dir, qualsevol persona que busqui, classes gratuïtes n'hi ha. Ara tenim tantes opcions que
sí,
si no ho fas...
Hi ha una oferta molt àmplia.
Gairebé és perquè no t'hi vols posar, saps? Però, però hi ha de tot, hi ha de tot. Sí, sí.
I tens un llibre. Jo recordo que...
Sí, vaig fer un llibre, vaig venir aquí.
El 2016 sí. Va ser la primera entrevista que et vaig fer. Vas venir a presentar el teu llibre, Corre, Vola, Viu, on narres les experiències dels teus viatges. Mm-hmm. És un llibre molt entretingut.
Gràcies.
Està molt bé per descobreixes doncs, el que tu anaves descobrint, no?, a través de, dels teus viatges. No tens intenció de fer cap altre llibre?
Sí, m'agradaria, però em va coincidir una mica amb dues criatures i llavors era aquell moment que a casa em deien escolta'm, que hem d'estar pel que hem d'estar. Crec que tenia molta lògica, eh? Però sí, sí, tinc un parell de capítols escrits d'algun altre viatge que havia fet i la intenció és que en algun moment ho pugui fer un llibre. També he de dir que tot i com ho vaig passar molt bé fent el llibre i tot plegat, és molt complicat publicar un llibre, molt complicat. Vaig picar moltes portes, és un acte de fe fer un llibre, és un acte d'humilitat ja escriure'l, perquè te n'adones que no en saps de res i és una lliçó cada dia d'intentar superar allò, a veure si això s'entendrà bé, a veure si això quedarà clar, a veure si això, saps, passarà, es podrà pair fàcilment. I jo crec que n'aprens molt, eh? Tothom allò hauria de fer...
És un exercici.
Sí, sí, hauria de fer un llibre, o almenys intentar-lo fer.
Les seves memòries, ni que sigui, començar
sí,
per aquí, no?
Perquè està molt bé. Però vaig veure que era complicadíssim a nivell de publicar. M'ho vaig passar molt i molt bé anant a promocionar-ho a 15, 20... 25 pobles de Catalunya. Vaig passar a teta, eh? I a mi m'agrada molt contacte amb la gent i això. I va ser divertidíssim. Però publicar-ho, vaig haver de... Has d'invertir tots els diners perquè no trobes editorials. Llavors fas tu, llavors tu fas la distribució, tu portes els llibres físicament a la llibreria i tu acabes recollint els diners de les llibreries i llavors, al cap d'un any o dos, quan ja els has venut tots, veus que, mira, vaig invertir tant, bueno, hauré guanyat 500 euros. Però, saps, que...
No fa nada.
Home, i tant. Ho fas perquè et fa il·lusió, perquè és com un fill teu, un llibre, i perquè és molt maco fer-lo. Però ha de ser que vingui un editorial i em digui, escolta, em va agradar molt aquest llibre, sí, t'ajudem a fer-ne un altre i que tu només t'hagis de preocupar d'escriure'l. Llavors jo crec que el faria encantat.
Estaria bé,
sí.
Clar.
I ara fa un parell d'anys que no puc viatjar gaire, perquè amb tot això del
Covid...
Amb
les criatures.
No.
I les criatures?
No, si tenim criatures,
sí?
Els agrada molt.
Sí, viatges amb les criatures,
sí? Sí. Tenim les dues criatures que s'han sortit viatgeres. N'hi havia una que en un any havia estat a uns quants llocs, eh? En plan Japó, Oman, Dubai, Anglaterra, França, Marroc... Aquesta en un any, un any i mig. Sí, sí, la gran. No, són viatgeres. I ara amb això del Covid, la petita, que ara està a punt de fer 4 anys, ens va dir, jo tinc ganes d'agafar un avió, que fa temps que no agafem un avió. I gairebé no parlava, però això va ser capaç de...
Ho recordes.
Sí, i vam riure molt, vam dir, mira, aquestes són viatgeres com el pare i la mare.
I tant. I escolta'm una cosa, el tema de l'òpera que has descobert ara, com ha anat?
Mira, no sé, a l'auditori, m'agrada anar a l'auditori de tant en tant, i alguna vegada vaig veure que hi havia òpera, i llavors m'havia mirat aquella sèrie de l'òpera en texans, d'en Ramon Gené,
sí,
que s'havia fet a TV3, que aquest tio ha fet allò del This is Art, bueno, jo crec que és espectacular, aquest senyor. I m'hi va anar enganxant. A mi m'agraden molt els musicals, i n'he vist a Londres, i n'he vist a Nova York, alguna vegada que hi he anat, i vaig pensar, mira, l'òpera sempre té aquesta pàtina de que és una cosa avorrida, però realment jo crec que a través d'en Ramon Gené he après a començar a enganxar-m'hi una mica. I llavors, com que te les pots preparar i les pots, si pots anar-hi molt sabent què trobaràs, quins diàlegs que expliquen i quina estructura té i quin intríngulis hi ha, saps? Llavors això té molta gràcia. I a més, el Yelmo, he descobert que ara a Sant Cugat...
Els cinemes.
Els pot ser, els cinemes Yelmo.
Sí,
també pots
hi ha
veure
matinals.
Des del Metropolitan de Nova York fan l'òpera en directe o durant uns quants dies tornen a emetre una òpera que dura una hora i mitja, el que sigui, i la veus allà en planos curts, que això quan vas a l'òpera, clar, tu no veus el plano curt.
No.
No ho has realitzat. Però en canvi allà veus l'expressió de la soprano, no sé què, i té gràcia. I ho trobo divertit. No, fa un any que m'hi he posat, però n'he vist algunes, l'havia vist alguna vegada allò esporàdicament. I té gràcia. Ara fan Don Pasquale demà, aquí a l'auditori, mira, hi aniré.
Ho tens controladíssim,
sí.
Eh?
Entre això i una mica de Barça i una mica d'altres coses...
Mira, t'ho he deixat pel final, t'ho he deixat pel final perquè, clar, ara anava a dir, segur que portes molts més anys seguint el Barça, però ja també com a culer.
Sí, sí. A mi sempre m'havia agradat, clar, com tants nois d'aquest país anar a veure partits i anar a l'estranger a veure... He anat al camp del Chelsea a veure un Chelsea-Barça i he anat al camp de l'Arsenal a veure un Arsenal-Barça i quan he anat per Europa viatjant també m'agrada anar a veure partits, encara que siguin d'altres equips. Uh-huh. A mi m'ha agradat això. Però també és cert que això t'ho he de dir, no sé si juga gaire a favor meu, que quan ja estàs més a prop de tot això del món del futbol, perquè t'ha tocat treballar i t'ha tocat entrevistar amb més d'un pàjaro, entre cometes, algun personatge d'aquests que juguen a futbol, llavors jo crec que agafes una mica de distància, perquè veus que l'aficionat realment ho viu molt, i ells també, però...
És una altra història,
sí, però ells són,
el que hi ha darrere
ells són
del
soldats,
taló.
Direm. Clar, clar, ells són soldats, ells van aquí perquè ara et paga aquest. Sí que n'hi ha algun que sent els colors, i tots tenim clar, en Carles Puyol i segurament Piqué, i... però hi ha jugadors que els veus aquí i llavors els veus allà, un altre, i també fan el petó a l'escut. Llavors, amb això em fa una mica que a vegades agafo un punt de distància. Mm. Però no vol dir que no ho segueixi. Encara vaig a la Penya Blaugrana a veure partits de...
Aquesta nit hi vas?
De competició, sí, de competició europea. A veure com va i si som capaços de
continuar endavant.
De arreglar una mica el tema, sí, amb el Nàpols. Sí, l'altre dia amb una intro del 324 ho deia. Dic, ara cal veure si el Barça, això que està fent és una flor d'estiu, ah, o si serà una dinàmica, una si marca tendència, diríem. Perquè, clar, últimament s'està jugant bé, amb el València l'altre dia va anar bé, el dia... Bueno, un altre partit que ha fet amb en Xavi està bé, però hem de veure si això continua. Si no, doncs sí, mira tu, més s'ha perdut a la guerra i ara que ens estan
sí,
demostrant
ara,
aquests
ara,
dies,
sí,
sobretot
sí,
avui
sí,
al matí, que hi ha coses molt més importants que el futbol, doncs mira.
Mai millor dit.
Tot això són jocs.
Mira, aprofito, això sí, és una autopropaganda, però saps per què t'ho dic? Em fa molta gràcia perquè aquesta fotografia que fa una setmana vaig utilitzar per mostrar-li a l'Antoni Bassas, en el programa especial que fèiem amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, uh-huh, li dic, mira, sortim en una foto, tu no ho saps, però sortim junts en una foto,
sí,
i
sí,
que avui serà la segona. Diu, clar, però sortim amb més gent.
Bueno,
clar,
ja
efectivament. Però és que en aquesta foto, a banda d'en Bassas, que hi ha més gent, també està Rafael Bagot.
Sí, és una foto on hi ha una pancarta que diu 25 anys de transmissions esportives en català. Van fer la foto a l'Autònoma.
Sí.
I s'hi podia apuntar qualsevol periodista que hagués fet...
Transmissions.
Qualsevol transmissió de l'esport que fos. I tant si era peu de pista com si era allò fent les entrevistes després del partit. I clar, jo a TV3 no m'han fet fer gaires, no m'havien fet fer gaires transmissions llavors. Però havia fet una transmissió de futbol americà, perquè com que el coneixia, l'esport el coneixia de quan havia estat als Estats Units, i havia anat a fer la final de la Super Bowl, on era el Super Bowl, de la World Bowl, que em deien, que era la NFL a Europa, on era? Amsterdam, al camp de l'Ajax. I em va agradar anar aquí. Llavors ja vaig acabar fent algunes transmissions també d'hoquei sobre patins, però m'han tingut més presentant les notícies, diríem, amb una taula i amb un plató que fent retransmissions. Però va ser molt divertit anar en aquest acte. Clar, hi havia mites, gent molt que portava moltíssims anys i que nosaltres havíem sentit de petits a Catalunya Ràdio i clar, RAC1 potser encara no, perquè aquí
no,
això es va fer... Quants anys fa d'aquesta foto? Ja no me'n recordo. Però deu fer uns quants anys,
no t'ho sabria, no t'ho sabria dir.
Però sí, és una foto, això, on hi havia gent que havien sigut locutors de ràdios importants i locals i...
I en Basté.
I de tot arreu, en Basté, sí, sí.
Eduard Boet.
Que bé,
tot
que
una
bé.
Colla, tot una colla.
Home, i tant, i tant.
Sí, sí, doncs
quin luxe
dia...
ser part d'aquest...
Ah, un dia remenant, dic que, mira, aquí també està el...
En Rafael també hi és.
I tant. Rafael, un tema musical, que tanquem l'entrevista. N'has triat un?
Sí, fa de molt mal dia, perquè, clar, em posaria 30
ja
de temes musicals. Però hi ha un home que m'ha agradat de fa molts anys, que és en Bruce Springsteen. Mm. Crec que vam començar a aprendre anglès amb aquest senyor. I que vam començar amb 14, 13, 14, 15 anys a saber-nos de memòria les cançons. I hi ha una cançó que és de River, que parla de aquesta Amèrica profunda, de com costa tirar endavant tantes coses. I és una cançó d'aquestes que encara la sento i encara tinc pell de gallina.
Rafael, un plaer, aquesta estoneta de ràdio que hem compartit avui.
El plaer és meu. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Like me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down to the river and into the river we'd dive. Then I got married. station. We're the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care.